Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio que corresponen a un divendres, final de setmana i principi de mes, perquè avui és dia 1 del mes d'agost del 2025. Les notícies les fem possible la Marga Márquez a les vies de so, els tècnics i els redactors de la casa, treballant durant tota una jornada, el Marc Rodero, que ens ha de fer la previsió meteorològica al final de les notícies, i a la locució i conducció un servidor, Llorenç Avinyó.
Sumari de titulars.
Tenim diverses coses per explicar. Començarem per un reportatge que ens explica que els municipis amb més habitants del Baix Penedès estan obligats a augmentar o doblar els serveis durant la temporada de l'agost, sense que tots els que el reben estiguin empadronats. És una realitat de fa temps que té el seu interès. Parlarem després de la Ruta Fenosa, amb la que es va inaugurar ahir la Festa Major de Sant Vicenç de Calders. Parlarem del maridatge musical que s'ha fet a Vila Casals en la jornada d'aquest dijous. Parlarem de la presència de paneroles americanes a molts indrets. I finalment d'un llibre que parla sobre els renoms de Cunit. A més, notícies breus i una d'especial, i és que han quedat acabades les obres de restauració del Pont de França. Anem a una realitat demogràfica que té el seu efecte sobre els serveis que presten els ajuntaments, i és que el Vendrell i també Calafell doblen o més la seva població durant la primera quinzena d'agost a la que entrem avui. Com a municipis turístics, totes dues viles experimenten un augment considerable de veïns i també de visitants durant la temporada alta de l'estiu, i això els obliga a incrementar els seus serveis, fonamentalment en àmbits com la neteja, la salut, la policia o la via pública. Aquest és un esforç que bascula entre la resignació i la comprensió en tractar-se de localitats costaneres on el sector serveis, el turisme, vaja, és el motor econòmic principal. En aquesta informació de Lolo García escoltaran, parlant de Calafell, Elena Rubio, que és l'alcaldessa accidental del municipi, i també Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell.
De 0 a 100 en 15 dies. Aquest és l'increment percentual de població que durant les dues primeres setmanes d'agost experimenten els municipis més poblats del Baix Penedès. Tant el Vendrell com a Calafell, entre veïns empadronats, residents permanents i visitants, es passa d'uns 50.000 habitants més o menys fixes a superar els 100.000, una circumstància que, malgrat estar prevista en el calendari d'actuacions de tots dos executius, inevitablement tensiona els serveis municipals.
El dia a dia pot sortir moltes emergències, poden sortir situacions que desavingudes de manera espontània i que has de tenir cura i has de complir i has de portar-lo a terme. Però sí que intentem el màxim possible. Per això se fa quadrants, es fa cura de tant de policia, coordinació amb Mossos d'Esquadra.
Cossos de seguretat, neteja i via pública acostumen a reforçar els seus efectius, sense oblidar altres àmbits com el de la salut. De fet, a Calafell, tota la població de segona residència es concentra al CAP a tocar del nucli antic, on s'atén 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Unes prestacions consustancials a la pressió demogràfica que experimenten els municipis costaners del Baix Penedès i que, segons totes les previsions, seguiran perpetuant-se els propers anys.
I quan ve gent a viure, ve gent amb demanda de serveis, de molta mena de serveis. I llavors, clar, moltes vegades ens trobem que el pulmó o el muscle del municipi no donen tant abast de la demanda que hi ha, però és un repte que tenim i, bueno, m'imagino que els alcaldes i alcaldesses de la zona seran una de les temàtiques que es posaran sobre la taula.
A la capital de la comarca la situació és força similar. La població es dobla i cal tenir tota la xarxa de serveis sempre a punt, encara que només funcioni al 100% durant uns dies puntuals.
Tu tens instal·lat tota una xarxa de consum d'aigua, d'abastament de boca,
per tot el municipi, totes les zones urbanes del municipi, amb unes dimensions, amb una capacitat que finalment doncs, donarà el seu màxim en 15 o 20 dies. Per tant, es pot dir que al llarg de l'any està sobredimensionat per respondre que tu obris l'aixeta i surti aigua doncs 15 dies a la màxima capacitat.
I tres quarts del mateix, per exemple, amb la neteja, on augmenten les freqüències de pas tant als nuclis costaners com Coma-ruga, Sant Salvador, com també a l'interior, malgrat que l'increment de residents no és tan significatiu.
Els serveis, evidentment, es tensionen perquè, a més d'aquest increment de població, també hi ha molta més vida, per exemple, al carrer, hi ha moltes més activitats festives al carrer, i això vol dir que la neteja doncs, també requereix un esforç extra, en el sentit que no és el mateix a l'hivern que a les 6 de la tarda, per dir-ho d'una manera fàcil, doncs la gent més o menys està a casa, que a l'estiu que allarguem més i, a més, fem molta més vida al carrer, i, per tant, embrutem, lògicament, més al carrer.
Un preu a pagar per uns municipis que gaudeixen de grans atractius turístics i mediambientals i que justament tenen el sector serveis com el seu principal motor econòmic. Un repte que des del Baix Penedès pretenen afrontar de manera coordinada i sobretot preservant el seu equilibri natural.
L'estiu, a més, és temps de festes majors i una va començar ahir, la de Sant Vicenç de Calders. I va començar amb una cosa especial, perquè Apel·la Espanosa i Nicole Florença són els responsables que diverses famílies franceses s'establissin a Sant Vicenç de Calders als anys 60 del segle passat. Eren els seus amics francesos i van comprar propietats al poble. Aquest és l'argument de la ruta a Apel·la Espanosa que aquest dijous ha fet l'historiador Josep Borrut i que ha suposat l'inici de la festa major de Sant Vicenç. Josep Borrut ens explica en aquesta informació una història, la dels amics de Fanosa, molt poc coneguda. Els actes de la festa major de Sant Vicenç de Calders han començat aquest dijous amb la ruta a Peles Fanosa. Es tracta d'una passejada pel poble que serveix per explicar la presència de Peles Fanosa, Nicole Florença i els seus amics francesos al poble, on van comprar i conservar diversos habitatges.
Quan l'any 58 el Fanosa i la Nicole compren el portal del Pardo, que comencen a venir amics de França, i doncs els encanta l'espai del Vendrell i les platges, i doncs el que fan és que intenten buscar llocs per comprar. Llavors, tant la Pele com la Nicole, doncs, el que fan és busquen espais doncs, que siguin tranquils, que estiguin una mica així molt rurals, i a Sant Vicenç hi troben no, el lloc ideal. És un lloc que està a prop de casa seva, la carretera no existeix, és encara un camí, per tant, estan aïllats pràcticament de tothom, tenen la platja a prop, i la mateixa Nicole i la Pele se'n compren una de propietat i al final són quatre propietats més que compren els amics de Fanosa. Sempre compren doncs, espais una mica emblemàtics també. I, lògicament, el Portal del Pardo és el Portal del Pardo, només n'hi ha un, però a Sant Vicenç el que fan és buscar espais doncs, que tinguin una certa història o almenys una arquitectura típica de la zona. Un d'ells, el més característic, el més conegut, és la Torre del Sebastià.
Aquesta és una història que remunta a principis dels anys 60 del segle passat i que explica Josep Borrut. La presència d'aquelles famílies al poble va ser una veritable revolució.
Estem parlant dels anys 60, 1962, ja viuen aquí. Per tant, aquells anys, doncs, jo era petit, per exemple, i doncs, clar, sorprenia molt doncs, tota aquella gent amb els seus cotxes i les seves festes, perquè una vegada a l'any, a casa d'Escornó, que era el metge que va conèixer la Peles, doncs, feien una festa i es reunien tots els amics Fanosa. El Perucho doncs, i tots els amics seus i cada any clar, pujaven aquí fent la festa de disfresses típica i bueno, per nosaltres era un ambient doncs, molt, molt particular.
A l'edició de la Ruta Fanosa d'aquest dijous han participat una vintena de persones. El gruix dels actes festius de Sant Vicenç se celebren aquest cap de setmana i hi haurà activitats fins al diumenge 10 d'agost. Activitats que els expliquem, perquè algunes són avui i són molt interessants. Avui a 2:15 del vespre, pregó de festa major a càrrec d'Eulàlia Barenys Busquets, que és filla de la primera mestra que va tenir l'escola de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders. El pregó serà a la plaça de l'Església, després hi haurà el repic de campanes, i enguany A càrrec del Ball de Diables del Vendrell hi haurà la pujada de foc i l'acte sacramental a la festa major. El final de festa serà amb música fins ben entrada la matinada. En tots els anys precedents, tal dia com avui, actuaven els Nens del Vendrell, però enguany no ho faran perquè estan convidats a participar demà a la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú. Demà dissabte, a Sant Vicenç de Calders, a primera hora, els Toquers de Canya hi posaran les matinades. A partir de 11:45 al migdia, ofici de festa major i el repartiment del pa beneit a l'església. A continuació, actuació dels Bastoners de Santa Oliva, de nou amb els Picadits, i dels Gegants i Capgrossos de Sant Vicenç. I per acabar, inauguració de l'exposició itinerant La pedra seca al Baix Penedès. Tot plegat a la premsa de lliure de Mas Borràs. És una exposició cedida pel Consell Comarcal del Baix Penedès que serà oberta de 7 a 9 de la tarda fins al dia 10 d'agost, és a dir, fins diumenge de la setmana vinent. Tot seguit, demà dissabte, hi haurà vermut de festa major a la plaça, a 7:45 del vespre, concurs de cuina, i a continuació, sopar de germanor i ball de festa major. Els actes continuaran diumenge, a primera hora del matí, matinades amb les gralles del Baix Penedès, i després un clàssic, de 10 del matí a 1 del migdia, el concurs de pintura infantil al Centre Cívic, que és el més veterà del Baix Penedès perquè la d'enguany serà la 46a edició. A les 18:30, festa infantil i, seguidament, coca amb xocolata i entrega dels premis del concurs de pintura. Els actes seguiran dilluns, dimecres i el cap divendres i el cap de setmana del 9 i del 10 d'agost. Parlem ara d'una cosa que va passar ahir i que va aplegar una 80ena de persones, i és que el Museu Pau Casals ha acollit un any més el maridatge musical que permet gaudir d'una experiència única i també de qualitat. La Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, li va oferir un joc de sabors, vins i música als jardins de la Vila del Mestre amb l'acompanyament del duet musical de Baneres, Xicranda. És una informació de la Laia Tejero, dins la qual l'escoltarem Esther Andreu, en nom del col·lectiu Terra i Taula, però també la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester.
Una degustació de vins de la terra, gastronomia de proximitat i música d'acompanyament és el que s'ha ofert als maridatges musicals celebrats aquest dimarts i dijous al Museu Pau Casals. Sota el títol Melodies amb gust de mar, el col·lectiu de productors i cuiners del Baix Penedès, Terra i Taula, s'ha encarregat que l'experiència gastronòmica concordés amb la temàtica.
Un any més ens sumem amb el projecte dels maridatges Pau Casals aquí al museu, i aquest any va relacionat amb el mar. En aquest motiu doncs, hem dissenyat plats compostos per peix, tots maridants amb els vins dels cellers. Aquest any incorporem doncs, que després de les postres tenim un gin tònic de Penitensis, que és el nou integrant que tenim aquest any al col·lectiu, i a més doncs, tot va acompanyat de música amb habaneres.
Els membres de Terra i Taula han treballat conjuntament amb el museu per tal que la proposta es realitzés amb èxit.
Hi participem tots els integrants. Ara actualment som 20 empreses, 20 productors i cellers i cuiners que estem dintre del col·lectiu, i això doncs normalment ens reunim amb la Núria, que és la que porta doncs tot el tema aquí al museu.
L'acte ha ofert un acompanyament musical a càrrec de Xicranda, un duet de veneres i cançons populars. Els músics Guillem Pallaró i Martí Santacana han omplert de vida els jardins de la Vila Casals.
Com sabeu, aquests maridatges els portem organitzant des del Museu Pau Casals des de l'any 2012, que sembla que fos ahir, però fa molts anys. I cada any doncs, hem anat evolucionant, han passat per diferents etapes. Primer vam començar doncs, a fer-los a la sala polivalent, després vam sortir al jardí amb molt més volum de comensals, i ara estem fent doncs, un format més reduït, més qualitat, i també doncs, estem intentant dedicar-los de forma temàtica.
L'edició d'enguany ha acollit un total de 80 persones en cada jornada que han pogut gaudir d'aquesta experiència excepcional.
Ara ens ocupa una cosa força menys agradable, que són les paneroles, perquè una de les plagues que aquest estiu està molt present a diferents ciutats i poblacions catalanes és la de les paneroles. Les abundants pluges que han caigut, ha estat el mes de juliol més plujós dels últims anys, durant la primera part de l'any també, combinat amb l'allargament de la temporada de calor, són dos dels aspectes que contribueixen a una presència més gran que de costum d'aquests insectes en superfície. Qui no se les ha trobat? És una informació del Marc Guitart, que ha parlat amb Estefania García, que és la gerent de Sonet Plagues.
És un fet habitual cada estiu, però que enguany s'ha notat més. Moltes ciutats i poblacions catalanes han experimentat un increment de la presència de paneroles a l'exterior. Les altes temperatures, combinades amb el fet que aquest ha estat un any molt plujós, han creat el caldo de cultiu perfecte perquè aquesta espècie, que acostuma a moure's per clavegueres i soterranis, sigui més present a la superfície.
Es veurà afectades per el tema de les pluges. La climatologia, les pressions atmosfèriques fan que baixin l'aigua que hi ha al clavegueram i puguin tenir més sortida per sobreviure els insectes. Aquest any ha plogut molt, tornarà a ploure, llavors aquest efecte de hi ha paneroles, indubtablement es veurà.
La sensació d'una major presència de paneroles a l'espai públic també es pot deure als canvis adoptats en els tractaments i els productes utilitzats, a causa d'una legislació més restrictiva.
La legislació ha canviat, des de la comunitat europea ens han tret molts productes eficaços que bueno, doncs per decisions polítiques i decisions europees van traient. És cert que això ens deixen amb poques eines de treball, o sigui, fins ara teníem diferents tipus de tractar un clavegram, podíem fer-ho amb pintura en marqueta sense insecticida, que durava molt en el temps i era molt fàcil que en un moment que sortien toquessin el producte i els eliminessin. Teníem productes amb laca, les típiques fumigacions, on veiem aquest efecte de veure moltes paneroles mortes i aquest sentiment s'està fent alguna cosa, no? Però ara tenim el que són els gels, que alhora són molt més eficaç, són molt més adients amb el medi ambient, però sí que és cert que tenen un temps de resposta una miqueta més llarg i això també fa que la gent tingui aquesta impaciència de s'ha vingut, no s'ha vingut.
La panerola més comuna els últims anys a casa nostra és la vermella o americana, que es mou amb rapidesa i s'escola per petites escletxes. Des de Sonet Plagues, empresa ubicada a l'Arbós, remarquen la importància de la prevenció quan es comença a detectar una presència important d'aquests insectes.
L'efecte alerta en el moment que veuen una massificació de paneroles és important de notificar a l'entitat pertinent. Si parlem d'un ajuntament o parlem d'una entitat on poden donar aquest servei, és important que ho tinguin en compte. Però sí que és cert que potser no és solament fer aquests avisos, sinó plantejar en els focus on han hagut problemes, fer un mapeig i valorar fer tractaments més preventius que no pas curatius en el moment que hi ha la incidència.
Una enquesta publicada a principis d'aquest any per l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental ja indicava que les activitats de control de paneroles eren les que més havien augmentat el 2024, un any que també va ser molt plujós. La tendència s'està mantenint aquest 2025.
Més coses. Ara hem anat a l'Arbós per parlar amb la gent de Sonet Plagues de la presència de les paneroles i també hem anat a Cunit. Ho hem fet per conèixer la publicació d'un llibre que parla dels noms i renoms de les cases de la vila. I és que durant força dècades, als nostres pobles i viles, era habitual que les cases també es bategessin amb algun motiu. Era un costum existent ja durant l'època dels romans i que servia per distingir les famílies, en una època en què era habitual que els cognoms es repetissin. A Cunit, el grup d'estudis del Macio de Conito els ha aplegat ara en un llibre editat per l'Ajuntament de la localitat. És una notícia de Lolo García, dins la qual escoltaran l'historiador Jaume Canyes, pare de l'actual Jaume Cassanyes, pare de l'actual alcalde de Cunit, del mateix nom, Jaume Cassanyes.
L'any 1950, el nucli antic de Cunit apenas abraçava una desena de carrers i places. Un petit centre urbà on s'arrenglaraven una cinquantena llarga d'habitatges, la majoria amb el seu corresponent renom. Un costum gairebé ancestral que servia per distingir veïns i veïnes en una època on l'endogàmia pròpia dels llogarrets feia que molts dels seus habitants compartissin cognom.
Els pobles petits, com el cas de Cunit, les famílies estaven totes barrejades entre elles. Pensa que hi ha cognoms que amb dues o tres generacions es tornen a repetir la mateixa combinació dels dos cognoms o el contrari. I llavors arribava un moment ja que això era una bogeria, i llavors per distingir-se, el Joan de Cal Ferratxí, el Joan de Cal d'allò, hi havia un moment, a l'any 40 hi havia tres Joseps Mestres, eren cosins.
Un conjunt de renoms i motius que els historiadors locals Jaume Casanyes Mestre i Carme Vera Bastides, membres del grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunitó, han aplegat en un llibre editat per l'Ajuntament amb la voluntat de congelar un passat que a poc va quedant enrere.
Pensa que actualment Cunit té 18.000 habitants censats o empadronats, possiblement hi hagi algun més, i d'aquests 18.000 pues, tancarem 100-150 originaris de veritables cunitencs. Vull dir que amb una generació més ja s'haurà perdut tota aquesta memòria. I abans que es perdés van dir, fem un llibre per més que quedi constància.
Cal Xalat, Cal Garbat, Cal Llargot o Cal Faves són només alguns dels motius que a mitjans segle XX eren habituals als carrers de Cunit i que en alguns casos encara es conserven les cases. Un costum que resta viu en la memòria dels més veterans del poble, tot i que actualment hagin perdut presència també en les seves tertúlies.
De vegades surt algun renom, però normalment amb els renoms que tenim, els quatre que quedem, ja ens coneixem. No fa falta dir el de Cal d'aquí, el de Cal allà. Ja ens coneixem pel nom perquè són pocs.
Un tros de la memòria popular de Cunit que també s'explica per aquests noms i renoms, alguns de curiosos, d'altres de més punyents, i que ara restaran conservats en aquell llibre reflex d'un passat que tanmateix es resisteix a desaparèixer.
Deixem constància d'una de les notícies del dia, i és que els treballs de restauració del pont de França del Vendrell han finalitzat de manera oficial, posant punt i final a una intervenció patrimonial que ha permès recuperar i conservar un dels elements arquitectònics més emblemàtics de la vila. L'obra, que es va iniciar a principis del passat mes de febrer, ha comptat amb el finançament dels fons europeus Next Generation. El pont va ser construït l'any 1888 i és un símbol de la connexió entre el centre històric del Vendrell i el barri de França. En aquesta intervenció s'ha restaurat l'estructura de pedra, s'han netejat i consolidat els paraments, s'han substituït els elements que estaven degradats i s'han aplicat tractaments protectors contra les humitats i també contra els grafits. D'aquesta manera es garanteix una conservació a llarg termini. És una actuació que no només ha servit per protegir un bé patrimonial, sinó també per reforçar la mobilitat a peu entre els dos espais més dinàmics de la vila, el centre i també el barri de França, tot plegat coincidint amb la realització del projecte de renaturalització de la Riera de Bisbal, que tot just ha començat. Hem de recordar que el Pont de França va ser declarat bé cultural d'interès local l'any passat, el 2024, just abans que s'iniciessin les obres que ara han finalitzat. Parlem ara de patrimoni natural. I ho fem per explicar que les agrupacions de defensa forestal es poden acollir a les subvencions de la Diputació de Tarragona destinades a la prevenció d'incendis. Fins al dia 1 de setembre, les ADF de la demarcació de Tarragona, òbviament també les del Baix Penedès, per exemple l'agrupació de defensa forestal Clot del Bou, de l'interior de la comarca, poden presentar els seus projectes a la convocatòria de subvencions per a l'aprovació d'incendis que ha activat la Diputació Provincial de Tarragona. S'hi poden acollir entitats de defensa forestal que proposin la creació de franges de protecció forestal, projectes com el pasturatge de ramats o, directament, neteja de boscos perquè no hi hagi combustible pels incendis. Les sol·licituds es poden presentar a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i el màxim que s'atorgarà per cada subvenció és de 15.000 euros. Apuntem que aquest dissabte comencen les festes del barri de Sant Salvador, el barri més antic del Vendrell. És tot un cap de setmana amb una varietat d'actes que van des de la cercavila popular, amb balls i figures com el Llaunet, la Ligueta, els nans, els gegantotes i les faixes, amb música en directe, gastronomia i també castell de focs. És un reguitzell d'activitats que coincideix en el temps i en l'espai amb la ballada de sardanes programada pels dansaires del Penedès per demà dia 2 a les 8 del vespre a la plaça de les Palmeres. Per tot plegat, des de l'entitat sardanista s'ha reprogramat aquesta ballada, que anirà a càrrec de la Cobla Ressò, però en comptes de ser aquest dissabte, serà el dissabte següent, dia 9 d'agost. Per contra, la sessió prevista per aquest diumenge a la Rambla del Vendrell a les 7 del vespre es manté en total normalitat. Una cosa més, perquè la cantant i actriu Helena Gadel és l'artista convidada a la 20a cantada d'Havaneres i Cant de Taverna de la Costa Daurada que se celebra avui i demà a Calafell. Serà una edició especial després de dues dècades que han consolidat l'esdeveniment com una de les cites estiuenques més emblemàtiques de la Costa Daurada. El coordinador i presentador de la cantada és Francesc Sánchez Carcassés i aquesta 20a edició es presenta com una celebració del patrimoni musical i marítim de Calafell. Avui actuen els Cremats, l'Arjau, Neus Mar i la Coral Sant Esteve i dissabte actuen Americanus, Boira, Helena Gadel, com els hem explicat, que és l'artista convidada, i uns clàssics com són els intèrprets de Peix Fregit.
Temps amb Marc Rodero.
El temps que serveix per explicar-nos allò que tenim per davant, que és els primers dies en cap de setmana del mes d'agost. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, doncs sí, seguim parlant d'un temps relativament tranquil, amb aquestes bandes de núvols alts i amb aquests núvols baixos que són presents durant la jornada d'avui i que també ho seran durant el cap de setmana. Fruit de la massa més càlida que ens ha d'arribar de cara a les properes hores, ens ha de portar a parlar també d'una notable pujada en les temperatures i amb l'augment d'aquesta humitat. Per tant, l'ambient de rigorós estiu, inclòs a la humitat, seran la tònica dominant de cara a aquest cap de setmana. En definitiva, temps tranquil, estable, amb sol, amb núvols baixos a primeres i a darreres hores del dia i amb pujada de les temperatures que es farà més evident a inicis de la propera setmana.
Acabar, si els agraden les imatges espectaculars, demà dissabte al matí a Sant Salvador es fa la 3a edició de l'Open Patí Català, un espectacle mediterrani de primera dimensió. Nosaltres, amb aquest recordatori, ens acomiadem. Que tinguin un molt bon cap de setmana a la sintonia de Ràdio El Vendrell, si és possible. Bona tarda.
Molt bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Nou rècord històric de turistes a Catalunya que...